i del PSC de rebuig a la reforma energètica i del sistema elèctric i per combatre la pobresa energètica garantint l'accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. Té la paraula per defensar aquesta moció la senyora Casamitjana.
Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a la resta de grups, CUP, Convergència i el Partit dels Socialistes, que hagin donat suport a aquesta moció, que s'ha plantejat davant l'aprovació pel Consell de Ministres del decret sobre la reforma elèctrica. Nosaltres creiem que aquest decret és nefast per diverses raons. En primer lloc, perquè s'ha fet sense transparència, sense participació ciutadana i ni tan sols de les administracions, i ha rebut, no obstant, crítiques tant de la Comissió Nacional de l'Energia com la del Mercat de la Competència. En segon lloc, no atén en absolut les directives de la Comissió Europea pel que fa al desenvolupament de plans per abordar la pobresa energètica i protegir els consumidors. En tercer lloc, en cap cas afavoreix les energies renovables, ans al contrari, les fa responsables de la insostenibilitat econòmica. En quart lloc, el que en cap cas propicia mesures contra la lluita del canvi climàtic. Però sobretot creiem que el més deficient d'aquest decret és que suposa un increment del preu de l'electricitat que ja entre els anys 2003 i 2012 ha sigut del 63% al nostre país, increment que és el més alt de tota la zona euro. No cal dir, finalment, que aquests preus impliquen incrementar la pobresa energètica per moltes llars, que, segons les darreres dades a casa nostra, ja són d'un 13%. Aquest encariment de la factura pels ciutadans contrasta d'una forma gairebé escandalosa amb el guany de les elèctriques que a casa nostra dupliquen els beneficis que tenen a la resta d'Europa. Així doncs, nosaltres pensem que aquesta reforma només serveix per mantenir un model energètic caduc, oligàrquic i trampós que perpetua tots els errors acumulats i la mala gestió feta en el sector elèctric. I a més, imposa una regulació única que penalitza l'autoconsum i, per tant, creiem que atempta contra la sobirania energètica i l'eficiència. Aquest seria un resum, crec, del que es manifesta en els atesos i, si se'n permet, llegirem els acords. El primer, que és mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sector elèctric que ha aprovat el Govern de l'Estat. En segon lloc, emplaçar el Govern de l'Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi energètic. En aquest sentit, i atenent l'experiència internacional, reclamem la promulgació urgent d'un decret d'autoconsum energètic amb balanç net. El tercer acord diu de sol·licitar a l'Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per l'any 2014 i que reguli normativament l'establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics, electricitat i gas, per a les persones amb insuficiència de recursos, així com l'establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a les seves llars. El quart acord demana sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que de manera immediata elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar, establint acords amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els serveis socials municipals i, en cas que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió. El cinquè seria promoure la inclusió de la pobresa energètica dins del Pla d'Actuació contra la Pobresa i la Inclusió Social com a espai de diagnosi, seguiment, anàlisi, debat i recerca d'alternatives i solucions a aquesta problemàtica. I, finalment, el sisè seria comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i al Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen a Sant Cugat i els agents econòmics i socials de la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies als altres grups que es posicionen. Senyor Guim Prost, té la paraula.
Gràcies. Bon vespre. Per no repetir el que comentava la Roser referent a la... tot el que suposa aquesta reforma energètica, en tot cas dir que des d'una situació una mica de context general entenem que està en una zona del món amb una més aviat escassetat de recursos fòssils, per no dir que no n'hi ha en un lloc on les centrals nuclears tenen els historials d'incidents que tenen i on els recursos a mitjà termini del petroli, el gas, l'urani, ja s'ha dit i hi ha estudis fets per especialistes que ens diuen que arribaran al seu zènit ben aviat. Entenem que penalitzar l'autoproducció d'energia, que és bàsicament el que planteja la reforma energètica que presenta el govern espanyol, entenem que és fer-se l'harakiri. Per tant, entenem que en aquest sentit la moció té un sentit bastant alt. En tot cas, nosaltres hi havíem afegit, volíem afegir un petit acord que feia referència a la realització d'una auditoria transparent, independent del dèficit tarifari, perquè és en el que s'escuden les grans companyies per, a l'hora de parlar de l'increment de la factura elèctrica, que recordem que ha pujat un 63% en moltes llars, tenint en compte la situació com està. Nosaltres no ens creiem els números fets per les grans companyies i entenem que moltes de les estructures que... aquestes grans companyies ja estan amortitzades. En tot cas, dir que enteníem que aquest acord era important, finalment no vam arribar, no es va considerar que no feia falta posar-lo, tot i així és evident que donem suport a la moció i que la presentem com a grup proposant. I res, com a conclusió final, dir que entenem que és una moció que és molt important per tenir en compte les persones que actualment estan patint la pobresa energètica i que enllaça amb una que ja s'havia presentat fa bastants plens que feia referència a les ciutats en transició i que ens pot permetre marcar un full de ruta local propi en aquest sentit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del grup socialista. Té la paraula el senyor Soler.
Molt bon vespre de nou. Per no repetir tot el que ha dit la Roser i en Guim, en tot cas, en recalcar que en la presentació de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ja es va demostrar que a nivell de Catalunya aquest percentatge de població amb pobresa energètica estava al 25%. Aquí a Sant Cugat, segons l'Observatori Sociològic, doncs estem un poc més del 15%, però tot i així és molt preocupant perquè la pobresa energètica és potser la darrera, no? La gent deixa de fer coses, però intenta no deixar de menjar, i en canvi la pobresa energètica és la que menys es detecta a les llars, és la que menys la gent posa la calefacció, és la que la gent intenta estalviar amb consums d'energia elèctrica o amb altres tipus de consum, i és la que és més difícil de detectar. Per això, parlant a la comissió informativa, se'ns va informar doncs, que les educadores socials, les treballadores socials del nostre ajuntament, ja estan fent d'observatori, el qual entenem que és molt positiu que quan entren dintre d'una llar amb un problema d'exclusió social també puguin detectar aquest problema, perquè és un problema preventiu. Per tant, hem de continuar aquestes tasques. L'Ajuntament ha de ser preventiu en aquest fet i treballar en aquesta direcció. En el darrer Consell de les Planes es va posar sobre la taula una prova pilot, doncs precisament per això, per intentar detectar, intentar no només detectar, sinó a més explicar a les famílies doncs, que ho estan passant malament, com poden intentar reduir sense minvar la seva qualitat de vida, que d'això es tracta el tema de la pobresa energètica, més enllà dels costos que cada dia són més elevats en quant a energia. Jo crec que no s'ha d'afegir res més, s'han llegit els acords i, per tant, jo crec que està tot dit.
Moltes gràcies, senyor Soler. Per part del Grup Popular, té la paraula el senyor Bruno de Salvador.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Miren, yo hacía meses que yo no leía una moción con tan poca rigurosidad. Y lo digo sinceramente, les voy a explicar por qué. Yo creo que cuando se hablan de estos temas de Estado, el tema de la energía es un tema de Estado, hay que dar todos los datos. O sea, que no puede venir y funcionar en lo de siempre todos y en todo contra el PP, venimos aquí, una cosa que es una costumbre en este pleno, bueno, estamos acostumbrados nosotros. Difícil lo tiene también el PP presentar mociones contra leyes de otros partidos, aquí en el Parlamento, entre otras cosas, porque el Parlamento tampoco presenta leyes. Se ha aprobado una ley en lo que llevamos de legislatura. Pero ya entrando en materia, la moción que presentan todos los grupos del Pleno, excepto el Partido Popular, viene a decir y se limita a afirmar que la reforma pretende solucionar el déficit tarifario y se queda aquí. Pero no da cifras de cómo está el déficit tarifario a día de hoy y cómo estaba cuando el Gobierno del Partido Popular entró en la Moncloa en diciembre del año 2011. En 2003, gobernando el PP y a punto de dejar la Moncloa, la factura eléctrica cubría los costes del modelo eléctrico. Y esto hay que decirlo, y ustedes deberían reconocerlo, porque si no lo reconocen, faltan a la verdad y hacen que la gente se confunda en un tema tan importante como es el energético. Se introdujeron en la época del gobierno del PP las energías renovables, es verdad, con incentivos a la producción, y usted lo sabe, señor Perasulé, pero eso sí, sin generar problemas financieros al sistema. En 2004, cuando el campeón de las energías renovables, el señor Zapatero, llega a la Moncloa, empezó a subvencionar las renovables muy por encima de lo que la factura eléctrica podía asumir, y se empieza a generar un déficit tarifario. La situación es esta. Cuando el señor Rajoy llega a la Moncloa, se encuentra con la friolera de 25.000 millones de euros, no de pesetas, 25.000 millones de euros de déficit tarifario. ¿Qué hace un gobierno, señor Perasulé, cuando se encuentra con un déficit de 25.000 millones de euros? No sé ni en pesetas lo que sube la cifra. En los 8 años de gobierno del señor Zapatero, y esto el señor Guimprós ha dicho, es que la factura eléctrica subió un 63%. Es verdad, señor Guimprós, subió un 63%, pero diga cuándo subió el 63%. Del año 2003 al año 2011, en la época del gobierno del señor Zapatero. Esto lo tiene que decir porque la gente tiene que llevarse una impresión precisa de la situación. Y subió la factura eléctrica un 63%, no para compensar el 104 de la subida de costes, sino porque las primas a las renovables se habían incrementado un 320%, pasando de suponer el 16% de los costes del sistema al 34%. Con estas políticas tan ingeniosas del señor Zapatero, que nos tenía acostumbrados, más proclives a la galería que al bien de la nación, a partir del año 2005 la factura dejaba de pagar entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales de déficit tarifario. En enero de 2012, cuando el gobierno del señor Rajoy lleva un mes en Moncloa, el gobierno de España ya empieza a tomar medidas excepcionales para detener esta sangría, porque esto es una sangría que nos llevaba a la quiebra. Entonces, respetando eso sí las primas que ya estaban comprometidas por el gobierno Zapatero, el déficit de tarifa previsto para 2012 de 10.500 millones de euros se redujo en ese año a 4.500. Es decir, se reduce el déficit en 6.000 millones de euros en un solo año, que lógicamente van directamente a la cuenta de resultados del Estado, cosa que tampoco se dice. ¿Qué hacemos con estos 4.500 millones de euros? ¿Qué hacemos? 4.500 millones que se siguen, es un déficit crónico, que se siguen generando cada año. Pues a ello responde precisamente la reforma, señor Perasulé y resto de portavoces. Que pretende atajar definitivamente el déficit tarifario, una reforma que quiere impedir que pueda volverse a repetir en el futuro los desequilibrios en el sistema tarifario, y lo que pretende es reducir también los costes de las actividades reguladas. Y lo más importante, repartir el esfuerzo de manera equilibrada entre todos los agentes. 20% el Estado, 20% los consumidores, el 60% el resto de costes regulados. Y con esto acabo, señora alcaldesa, decir que en esta moción se están mezclando dos temas que no están relacionados en sí, que uno es la pobreza energética, con lo cual podríamos estar de acuerdo, y el tema de una reforma que se acaba de presentar. Y esto es un tema que salió en la comisión informativa, y recuerdo que el señor Puigdemont puso sobre la mesa, pero no ha sido voluntad yo también lo comenté, no ha sido voluntad del resto de partidos. Quizá, pues, para generar titulares en la prensa local, el PP vota contra las medidas para erradicar la pobreza energética, no lo sé. La cuestión es que nosotros vamos a tener que votar en contra por los acuerdos y los atesus que se presentan y dar nuestro apoyo a la reforma energética del Gobierno del señor Rajoy. Gracias.
Gràcies, senyor Salvador. I té la paraula per part de Convergència i Unió el senyor Puigdomènec.
Bé, nosaltres donem, evidentment, el nostre recolzament en aquesta moció. I voldria dir una cosa que potser no ha quedat clara fins i tot de l'exposició del senyor Bruno de Salvador, que és que la bonificació sobre la producció d'energia elèctrica neta va ser instaurada en el govern Aznar. La qual cosa, i un diu, i per què? Doncs perquè, evidentment, existeixen uns objectius com a país, marcats amb una data, diguem-ne, representativa, que dèiem 2020, de cara a reduir les emissions de CO2 i incrementar la producció d'energies renovables i també augmentar també l'estalvi d'energia. Aquests eren els objectius i, per tant, un govern estatal doncs, va prendre aquesta consideració de subvencionar la producció d'energia neta. Quan en l'any 2012, gener 2012, el govern actual, el govern de l'Estat actual, treu aquesta subvenció, en un primer moment vam creure que era un rumb equivocat, un rumb que anava en contra precisament d'aquesta opció que havia pres l'Estat espanyol, però passat un cert temps i entrant amb rigorositat a analitzar la mesura, potser sí que en el tema de la subvenció de les energies renovables o la producció d'energia neta s'havia produït una certa picaresca o una certa especulació respecte a la producció, en aquest sentit, d'energies renovables. Amb la qual cosa, bé, aquesta mesura podia ser d'alguna forma racional sempre i quan en un decret que sempre es va aplaçar s'acabés establint el que en diem el decret d'autoconsum en balanç net. Que això l'únic que vol dir és que passàvem a un sistema de producció d'energia distribuïda. O sigui, que un particular podia produir l'energia elèctrica per mètodes renovables i consumir-la d'aquesta manera, tenint el recolzament i el recolzament de la xarxa elèctrica convencional. El fet és que aquest decret ataca exactament la producció d'autoconsum d'energies renovables. L'ataca de forma decisiva perquè, evidentment, produeix o penalitza mitjançant una taxa, uns impostos, fins i tot la producció d'energia renovable per particulars com una espècie de compensació a les companyies elèctriques tradicionals del fet de que un usuari s'escapa del circuit de consum d'energia elèctrica convencional. Tant és així, li diré, que la producció d'energia fotovoltaica d'aquest ajuntament ha començat a pagar uns impostos addicionals de producció que hem començat a pagar. Efectivament, què és el que passa? D'aquesta manera, i plantejant això d'aquí, aquest projecte que ens presenten, i a més, sense aquest decret d'autoconsum en balanç net, això ha estat jutjat des d'un punt de vista internacional com exactament agafar el camí contrari als compromisos que té l'Estat de cara a l'any 2020. Ni es reduiran les emissions, ni es produirà més energia renovables i l'estalvi quedaria en suspens, que no els sabria ben dir. Per tant, aquest decret és clarament, va en contra dels objectius de l'Estat espanyol. Clarament. És així que en els foros internacionals ha estat agafat aquesta mesura com, i ho posa exactament la moció, com un gran disbarat. Un gran disbarat exactament en la direcció contrària. Per tant, en el que diu aquí la moció és totalment impossible de complir això que diu el segon acord. Diu, emplaçar el govern de l'Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i impuls d'energia renovable. Això i el decret són incompatibles. Per tant, evidentment, el que hem de fer en aquesta moció, i per tant nosaltres la puguem, és que hem de rebutjar aquest decret que se'ns planteja i esperar que quan hi hagi una renovació del govern de l'Estat espanyol caigui aquest decret i se'n faci un que vagi en la direcció de la racionalitat energètica. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem, senyora Casamitjana, té la paraula.
Només aclarir que aquest dèficit tarifari potser caldria que el miréssim tot sabent, i repeteixo, ja ho he dit, però hi vull insistir, que les elèctriques espanyoles tenen el doble de benefici que les europees, per tant, d'alguna cosa deu sortir. El segon punt que jo li volia remarcar al senyor de Salvador és que donar suport a les energies renovables o a les energies netes, malgrat que jo no dic que no hi pogués haver alguna picaresca, com tantíssimes n'hi ha hagut al nostre país en tantes coses, però si no apostem per les energies netes i per les energies renovables, doncs francament no sé pas per què apostarem. I dir-li que sí, que realment és difícil que es faci un decret en aquest país en contra de les elèctriques quan hi ha aquestes portes giratòries, hi ha ministres i exministres que sembla que quan surtin doncs se'n van a parar majoritàriament a les elèctriques. No sé per què, deuen ser que té algun magnetisme.
Gràcies, senyora Casamitjana. Senyor Salvador, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Mire, senyora Casamitjana...
Un moment, que el senyor Soler no l'havia vist, senyor Soler. Si em permet, senyor Salvador, per ordre de representativitat... correspondria ara de menor a major, per tant, al senyor Soler. Té la paraula.
Sí, jo seré molt breu. Seré tan breu perquè no... Ha donat tantes xifres que al final ens mereixem tots i ja no sabem on estem al començament ni al final. El que sí que tinc clar és una cosa. Si vostè agafa la moció i llegeix el títol, no posa moció contra el PP per... Vull dir, aquí no anem a lluitar. Si anem a lluitar contra alguna cosa, és precisament el que posa el títol, contra la pobresa energètica. I tal com ha argumentat el Joan, respectin els compromisos europeus de l'Europa 2020, que no només són en el marc econòmic, sinó també en el marc del consum energètic i de l'emissió de gasos contaminants. Per tant, jo, intervenció encertada de Joan Puigdomènec, i em refermo amb ella, no només pel que ens interessa, però no, ja no val això de todos contra el PP, ja no ven, senyor Salvador, aquí.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Salvador, té la paraula.
Mire, senyor Soler, en relación al tema de la pobreza energética, que son temas separados, lo dijo el señor Puigdomènec, yo no lo dije en la comisión informativa, usted no estaba, estaba el señor Villaseñor. Y si no, lees el acta y posiblemente lo podrá leer.
Si us plau, senyor Soler, no contesti.
Me limitaba a parafrasear al señor Puigdomènec la sorpresa que en cierto modo tenía, y también era por parte mía, de juntar dos temas que en principio eran diferentes. En cuanto al tema en sí de la pobreza energética, nosotros consideramos que ya... Como bien se indicaba, hay un plan de actuación contra la pobreza y la inclusión social que abarca todas las ramas de pobreza, también la energética. Oscar, no me diga usted que la moción únicamente va por el tema de la pobreza energética. Le invito a leer el título de la moción y verá que lo primero que se dice es moción contra la reforma energética del Gobierno. En cuanto a lo que dice la señora Casamitjana, mire, señora Casamitjana, yo cuando la oigo a usted hablar, no sé, me recuerda a estos vientos que vienen de Venezuela, que nos vienen por la prensa de que las eléctricas, los beneficios de las eléctricas. Pues mire, ¿usted cree que el problema son los beneficios de las eléctricas? Le acabo de decir que lo que ha hecho el Estado con este decreto es repartir el esfuerzo entre todos los perjudicados, también las eléctricas, que tienen beneficios. Si usted quiere que las eléctricas no tengan beneficios, pues muy bien, haga unas políticas económicas para que las empresas no tengan beneficios y ya verá qué rápidas se van que ya ha empezado a pasar de España, ¿no? Entonces, cuidado con el tema de las empresas, porque lo que nos interesa precisamente es no que no se vayan, sino que al contrario, que vengan, incentivarlas que vengan. No es el Estado el que crea puestos de trabajo, son los empresarios, no lo olvide. Y por último, está muy bien hablar de los gases contaminantes del CO2 y estamos de acuerdo, pero a ver, nadie me ha respondido a la pregunta, ¿qué hacemos con los 25.000 millones de euros de déficit tarifario que se encontró el gobierno del señor Rajoy en el año 2011? ¿Qué hacemos? Nadie, es que nadie puede contestar. Entonces, hay que acoger, pues nos encontramos un enfermo en cuidados intensivos y si le hace un tratamiento, pues de shock. Entonces, evidentemente, pues muchas partes de las reformas a lo mejor no son las que le hubiera gustado al gobierno, pero se ha visto en la necesidad de hacer ello. Se someterá a las Cortes y si las Cortes lo consideran oportuno, pues lo aprobarán. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Salvador. Si no hi ha, senyor Puigdomènech, té la paraula.
Bé, jo simplement, el càlcul del dèficit tarifari, bé, curiosament l'han fet les companyies elèctriques, en realitat, que són segurament els que disposen de les dades. Però en qualsevol cas, la veritat és que jo esperaria que en un exercici de racionalitat, fins i tot el seu grup, el grup del PP, votés a favor de retirada del rebuig d'aquest decret, sobretot en la part elèctrica.
Gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la moció. Abstencions. Vots en contra. Queda doncs aprovada per 21 vots a favor i 4 vots en contra. Passem al punt